els Goya 2016. També hi està La Isla Bonita, rodada íntegrament a l'illa de Menorca, la primera a la categoria de millor documental, la segona com a millor actor revelació pel també director del film, Fernando Colomo. Aquesta i altres notícies ampliades a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Entrevista amb els candidats al Senat.
Bon dia. Avui tenim amb nosaltres a Javier Antonio González García, candidat per Mallorca al Senat de Ciudadanos. Bon dia. Per
bon
què l'han de votar?
Espero que me voten por ilusión en lo que proponemos, porque Ciudadanos es el único partido que sabe valorar lo mucho bueno que tenemos y no queremos ponerlo en riesgo de ninguna manera. Sin embargo, proponemos mejoras a problemas que tenemos desde hace 38 años y que siempre los arrastramos, pero mejoras que son contrastadas, que funcionan y que están tomadas de países en los cuales se han usado esos modelos y han tenido éxito. Por lo tanto, queremos ser los mejores en todo como país y dar esa ilusión a la gente que se puede hacer.
¿Vostè quin compromís personal creix davant els seus electors?
Primero, como va en nuestro programa, mi compromiso es hacer todo lo posible para que la gente deje de costear una institución que no sirve, como es el Senado. Y en segundo lugar, como senador, tengo ciertas prerrogativas para lograr la transparencia de ciertas instituciones. Yo quiero interesarme por cosas que la gente no entiende, como son los problemas que hay para financiar el transporte intrainsular o por qué las grandes inversiones tienen sobrecostes a veces de 1000%. Y yo voy a utilizar mis prerrogativas como senador para informarme de todos estos asuntos e informar a la población, que no pasen desapercibidos estos temas.
Vostè ho ha dit de rampellada, però com plantegen el futur del Senat?
Para mí el futuro del Senado es su abolición, pero no abandonando las pocas funciones que ahora mismo tiene, sino abaratando enormemente o extinguiendo los costes que acarrea, porque debe ser sustituido por un consejo de presidentes autonómicos que de verdad son los que mejores saben transmitir cuáles son las necesidades de cada región y que se limiten a una labor legislativa en ámbitos o en normas que estén relacionadas con las comunidades autónomas.
¿Qué modelo de Estado proponen?
Nosotros proponemos un modelo de Estado eficiente. Es un resumen de lo que queremos, porque lo que queremos no es ni dar más servicio ni menos. Lo que queremos es darlo de forma eficiente. Nuestro modelo de Estado, en líneas generales, sería suprimir cámaras que no existen o organismos que no existen, como el Consejo General del Poder Judicial, el Senado, como ya hemos dicho, y unificar o hacer más razonables la gestión de los municipios. No queremos que desaparezcan físicamente ningún municipio, queremos que den los mismos servicios. Lo que queremos es que tengan una gestión eficiente. Lo que no ve el ciudadano, lo que es su gestión, que se haga de forma unificada. Y por último, acabar con las diputaciones provinciales, que no deja de ser más administración, y que debemos recordar que al final todo lo que he mencionado lo pagan los ciudadanos.
¿Vostès plantegen reformar la Constitución?
Planteamos reforma de la Constitución porque lo que proponemos en nuestro programa no se puede enmarcar dentro de la Constitución actual, pero es muy importante. Nosotros no somos rupturistas. La mayor parte de las cosas que tenemos nos ha costado mucho conseguirlas y las valoramos y las queremos mantener. Nos gusta el régimen autonómico. Sin embargo, la vida ha cambiado completamente y pues hoy existe Internet y existe un paro del 18%. Y existen muchos problemas que están requieren de un cambio. Por eso queremos cambiar lo justo para ser competitivos.
Reforma laboral. ¿Plantegen reforma el tema laboral?
Nosotros hacemos una reforma laboral que está pensada no solo en el paro, también en la gente que trabaja pero no tiene prácticamente para vivir. Nosotros en principio hemos hablado de un contrato único, un complemento, etcétera. Pero quiero empezar diciendo que para las personas que tienen un contrato actual pretendemos mantener su régimen. No queremos poner en peligro el contrato de trabajo de nadie. Por eso no vamos a hacer nuestra reforma para los que ya están trabajando. Vamos a hacerlo para los nuevos contratos. El 90% de los nuevos contratos son indefinidos y tienen una indemnización de 12 días por año trabajado, lo cual nos parece muy insuficiente. Nosotros proponemos, en primer lugar, que todo el mundo que empiece a trabajar ahora tenga el mismo contrato, porque es un tema de igualdad y porque además promueve que las empresas no tengan un interés en estar contratando o despidiendo a unos trabajadores frente a otro, en vez de por el mérito, por el mera antigüedad. Nosotros queremos un complemento porque hay personas que ganan 900 euros al mes, que tienen un hijo y prácticamente no pueden hacer ningún gasto discrecional. Nos parece que eso es tan triste como el paro en sí mismo. Por eso también proponemos un complemento salarial para que una persona que gane 900 euros al final del año se le compense para hacer una media de 1.150 euros al mes y que una madre con un hijo, pues con este complemento pueda llevar una vida digna. Tenemos muchas más medidas, las voy a resumir porque no tenemos tiempo para todo. Queremos una garantía de una segunda oportunidad. Queremos que exista, reconocemos la dación en pago a precio de mercado, no a precio de cómo se hizo, de cómo quieren los bancos. Y pretendemos la mochila austriaca. Esto afecta a todos los trabajadores que se contraten nuevos, porque para los trabajadores que no vayan a ser despedidos, el empresario va a ir aportando por ellos un 1% del salario. Este 1% lo van a rescatar, si tienen la suerte de no ser despedidos nunca, cuando se jubilen, y si cambian de trabajo y no cobran el desempleo, pues lo van a pasar de un empleo a otro. Con lo cual, nuestra medida, y para acabar, afecta a todos positivamente.
Y muy brevemente, propuesta sobre regeneración política.
Los últimos años han puesto de manifiesto faltas de eficiencia. La corrupción, el robo, la prevaricación, son faltas de eficiencia. Nosotros pensamos que lo primero y más importante es la transparencia y deben empezar por los partidos políticos. Muchas veces las corrupciones municipales o las grandes infraestructuras tienen como problema que los partidos políticos admiten donaciones de las empresas privadas a cambio de favores. Eso al final lo pagan los ciudadanos. Nosotros proponemos una ley de transparencia a los partidos políticos que no puedan financiarse con ese tipo de donaciones.
Gracias.
Gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un día cualquiera compras el pan, tomas un café o compras un periódico. ¿Sabes que por mucho menos estás solucionando un problema de todos? El tratamiento de residuos urbanos solo cuesta a cada ciudadano de Mallorca una media de 11 céntimos al día, sin incrementarse en 5 años. Además, das trabajo a personas desfavorecidas, generas energía renovable y muchas cosas más. TIRME, orgullososdeloquehacemos.com.
Hasta el día 16 puedes votar con tu tarjeta ciudadana a favor de las terrazas en el centro del Passeig d'Esborn. Vota sí para una ciudad viva. Sí a la creación de puestos de trabajo. Sí al comercio. Sí al placer de un café. Vota sí a las terrazas. Llama al 010 y consigue gratis tu tarjeta ciudadana. Y vota en palma.es. Vota sí al Born.
Gaudeix de Palma aquest Nadal. L'Ajuntament t'ofereix un munt d'activitats per a tota la família, sobretot per als vertaders protagonistes, els més petits. Teatre, esports, música, cinema i, com a novetat, les rutes solidàries als casals de barri. Recollida d'aliments, contacontes, mercadets solidaris i molt més als carrers del teu barri. Més informació al web palma.cat. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
De dilluns a divendres.
Resoldre problemes de parella.
La veritat és que jo sé que a ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del capvespre.
A vegades me demanen pel carrer quan sou. Jo dic, de 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gara, aquesta emissora, compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, d'IB3 Ràdio.
Què te fot?
Me caguen.
Que te
pego leche. En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
Sí.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
Passen 15 minuts de les 12 d'aquest migdia de dilluns 14 de desembre. Bon dia, acabant de començar el Faristol, l'edició Mallorca. I és que avui, com cada dilluns, és moment de xerrar de comerç, d'empresa i d'indústria en la nostra tertúlia. Una tertúlia una mica una especial, ja que avui farem connexions telefòniques, entre altres coses perquè el nostre contertulià habitual, en Pep Oliver, ell que és president de l'Associació d'Autònoms de les Illes Balears i també membre de la CAEB, està a punt d'entrar a una reunió que ha organitzat l'Associació d'Empresaris per tractar amb els diferents candidats polítics de les seves peticions. Entre altres, demanen menys impostos, sobretot per a les famílies i per a les empreses, perquè puguin fer créixer l'economia. Així que connectarem tot d'una amb ell i també connectarem avui durant el programa amb l'Associació de Sommeliers d'aquí Balears, amb el seu president, amb en Julio Torres, que ens explicarà com estan visquent aquests dies de cara a la preparació d'aquesta campanya de Nadal, com és el nivell de feina en aquests moments, i que ens facin també un poquet de balanç de lo que ha estat aquest any 2015 que ja acaba. Això serà tot just després d'escoltar aquesta cançó.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Leila, my boyfriend's back." Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us.
can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Oh, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place on the road, you know, the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong. Julia, Romeo, he sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient streetlight, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
El Faristol Mallorca, IB3 Ràdio.
Idò, poden ja fer la primera telefonada, és per contactar precisament amb el president de l'Associació Balears de Sommeliers. Ell és en Julio Torres i ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. És així?
Sí, buenos días.
Buenos días. Com va tot?
Muy bien. Una pequeña... nada.
Sí.
Apunte. Soy el vicepresidente de l'associació. El presidente es Daniel Arias.
T'hi havien fet de més.
Sí.
Bé, en tot cas, coneix perfectament quina és la situació dels sommeliers a les nostres illes, a Mallorca en concret, perquè estem al Faristol, l'edició mallorquina, i volien saber com s'està preparant un sommelier, una associació de sommeliers, per a aquestes dates tan assenyalades de Nadal.
Bueno, pues tenemos, dentro de la asociación tenemos un poco de todo. Hay mucha gente que ahora mismo ya está en periodo vacacional, pues porque la oferta gastronómica, pues muchos cierran en el mes de noviembre, digamos, zonas turísticas y establecimientos un poco, pues, digamos, claro, de alta restauración. Y el resto, pues, o bien en tiendas o bien en restaurantes, pues están preparando ya los últimos toques para pues, la noche de Navidad, el día de Navidad, la noche buena y la noche vieja, pues preparar...
Día 24 y día 31 son, claro, ¿no?, els dies amb més feina.
Sí, son fechas en las que normalmente se organizan menús un poco más extensos, un poco más largos, donde, bueno, pues el tema de maridaje, el tema de acompañamiento de los vinos con los platos, pues es importante, claro está.
Clar, i tant, i hi ha una recomanació estrella per a aquestes festes?
Bueno, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, cada uno en su casa intenta ser lo más original posible. Yo creo que casi todos pues van a empezar haciendo aperitivos o bien con espumosos o bien con vinos jerezanos. Casi es la tónica general, ¿no? Son días que invitan eso a tomar cosas que durante todo el año pues no se pueden aprovechar, quizás pues porque no tenemos tanto tiempo o no estamos dispuestos a pasar tanto tiempo sentados a una mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás los aperitivos y después los vinos de postre, los dulces también cogen mayor relevancia.
Clar, i en quant als vins balears, els vins mallorquins, en aquestes dates també són una recomanació, hi ha una bona sortida dels vins de la terra en aquestes datas.
Sí, es importante. Siempre hacer un guiño a la tierra es importante. Cada día la restauración trata mejor al producto balear. Lo trata mejor porque también el producto balear también le trata bien. O sea, claro. Son productos que tienen gran demanda, que tienen una calidad, digamos, importante y que entran muy bien para estas fechas navideñas.
I les recomanacions són, perquè clar, depèn també, no?, de què maridatge és importantíssim, però els plats més que surten més en aquestes dates saben que són de la porcella, no?, de tota la vida, també escalamar, farcir, també és una època en la qual es veu molt, no?, damunt les
sí.
taules.
Sí, como platos principales sí son quizás un poco las estrellas, no tanto en restaurantes como después de uso doméstico, ¿no? Y para esto sí que es verdad que van los vinos tintos con media o con una crianza digamos un poco más larga, pues pueden ir bien los tintos mallorquines, tanto de cualquier denominación de origen, no hago digamos una elección de ninguna en concreto, tanto puede ser Vinisalén, Playevan como vinos de la tierra de Mallorca.
Clar, i comentaven en el començament també que hi ha un tancament a les zones turístiques per aquestes dates, però també s'ha pogut notar des del sector, des dels sommeliers, una recuperació, la podem veure en aquest Nadal i les dates prèvies durant aquests mesos d'estiu, hi ha una recuperació del sector?
Sí que es verdad que me comentan mis compañeros, ¿no?, que sí que se ha animado un poquito las comidas y cenas de empresa, se están volviendo a recuperar. Hemos tenido unos años en los que, bueno, pues había bajado mucho, pues por los temas que todos sabemos, por la crisis, ¿no? Y sí que es verdad, bueno, pues que la gente como que tiene un poco más de alegría, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues que a nivel de comidas de empresa está funcionando un poco mejor que años anteriores.
I en quant, li volia demanar també fa no gaire, un parell de mesos, crec, com a molt dos, que coneixíem, que se n'anava a conèixer el millor sommelier d'Espanya, en Roberto Durán.
Sí, senyora.
Roberto Durán, que recordem és un lot d'aquí, mallorquí.
Sí. Bueno, él es nacido en Madrid, pero afincado en Mallorca y representante de la Asociación Balear de Sommeliers en el Campeonato de España de León este año. El día 20 de octubre se proclamó mejor sommelier de España, 2015. Y sí que sé y me consta de que él sí que tiene trabajo estos días de fiesta. Ahora, en estos momentos, está trabajando en Londres. En un club privado de élite, se llama 67 Palma. Y él tiene mucho trabajo, tanto el día de Nochebuena como el día de Nochevieja, así que es verdad que tienen eventos complejos y complicados, ¿no?, de llevar, porque tienen mucho trabajo, ¿no?
Claro.
Però
què va significar per al sector que li nomenassin a ell com a millor sommelier de tota Espanya?
Hombre, para todos los sommeliers de Baleares, primero es un orgullo por tener un compañero que ha conseguido ese trofeo. A nivel personal, para él tiene una gran repercusión, quizás no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel local y a nivel internacional, pues porque donde está trabajando ahora en estos momentos. Y para nosotros pues es volver un poquito a digamos a lo más alto del podium de la sumillería en España. Ya en el 2014 él consiguió ser el tercer mejor sumiller de España, pero desde el 2003 que no entrábamos en el podium, pues bueno, ya habíamos pasado una larga travesía del desierto sin sin tener algún representante de Baleares en lo más alto del podio nacional.
Idò, moltíssimes felicitats per a tot el sector en general de lo que significa aquest premi per tot vosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre la telefonada. Bones festes i bona feina.
Gràcies a tu, molt d'anys.
Molt d'anys. I quan són ja les 12:30, és moment de connectar amb el nostre contertulià habitual, en Pep Oliver, que és president de l'Associació d'Autònoms de les Illes Balears. Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Bien, avui està justificat la teva falta, eh?
Sí,
posam una, una creueta, però està ben justificada, ja que com a representant també de membre de la CAEP, estàs a punt de començar una reunió important, no és així?
Bueno, avui venen els CAE, venen els diferents candidats i bueno, esperem segurament que ens expliquen les diferents associacions i nosaltres mateixos quines són les seves intencions a nivell de reformes i aplicació en els nostres sectors.
Clar, perquè per una banda també des de la CAEP han remès una carta com un llistat, unes peticions en quant als desitjos per part de la patronal, com a altres qüestions, per exemple una disminució de la pressió fiscal. Això és indispensable?
Sí, si volem crear postos de feina, volem crear riques a nivell de les empreses, les taxes han de disminuir. És a dir, en aquest moment han passat de 5 o 6 anys molt durs i en aquest moment encara que les coses comencin a anar un poc bé, la pressió fiscal que tenim damunt les empreses és molt forta i fa que moltes vegades la mateixa petita, sobretot petites i mitjanes empreses, no puguin derivar segons quin tipus de beneficis, a inversions, a contratar més gent, perquè a vegades tant l'import com les coses socials són molt altes per les empreses.
Clar, i aneu a escoltar o aneu a demanar en concret
els cas van d'un mes, no? Però bueno, primer anem a escoltar i després també desitjar exposar les nostres opinions en aquest cas, no?
Evidentment. I han dit que sí, tots estan presents, tots els candidats?
Sí, en principi sí, no he entrat encara, que han d'arribar ara mateix, m'han deixat un espai per poder xerrar amb altres tranquil·lament.
Beníssim.
I en principi supos que sí, per, a més per compte que els hi du, ells, no? Que és una... supos que hauran vingut tots. Ara bé, hi ha molta expectació, hi ha molta gent, que sí, crec que és una cosa important.
I en quant a això dèiem, no ha rebaixat de la pressió fiscal, però en quant a polítiques d'ocupació i polítiques de formació, també hi ha unes recomanacions, unes reclamacions concretes, no?, per part de l'associació de la CAEP.
Sí, és a dir, en aquest moment ells ens estan comentant, sempre des del govern ens estan xerrant que la formació dels professionals o dels empleats és importantíssima. I en aquest moment s'ha hagut una retallada molt grossa de formació i això nosaltres creiem que és una cosa que s'hauria d'evitar. És a dir, si volen recol·locar, com sempre xerren ells, la gent que venia del sector de construcció o altres jocs o altres tipus de sectors, és molt important la formació, a més la formació contínua. Tant per a la gent que fa feina per a altra gent com per als mateixos autònoms. Això és importantíssim.
Clar, és que precisament com a president de l'Associació d'Autònoms d'aquí de les Balears, per part dels autònoms també hi ha mesures concretes a demanar.
Sí, en primer lloc intentar disminuir el que és la quota que se paga mensualment, que és molt alta.
Aquest és el cavall de batalla, no?, que tenen...
Sí, perdona Marta, sobretot els almeros d'hivern, que molta gent deixa d'estar afiliada d'autònom perquè no pot o per no assumir el cost d'estar 3 o 4 mesos amb uns ingressos mínims i haver de pagar 300 euros cada mes, no? I cercar com una figura, com si fos un fitxa descontínua, perquè molta gent fa feina per temporada, en aquest cas el que passa és que les seves quotes s'ha de pagar cada mes. O l'altre també són les coses, que es paga damunt el que tu un ingressa. O sigui, intentar comparar-nos un poc amb la resta d'autònoms d'Europa.
que seria, seria lo lògic, no? Una progressió, bueno, en quant al pagament de, dels autònoms.
Sí, hi ha moltes coses que són lògiques, però no s'apliquen a Espanya, no?
Ja.
Sí, jo crec que sigui important. És a dir, sobretot, més nosaltres aquí a les illes que vivim molt...
Amb aquesta temporalitat.
Sí, tant els que fan feina en l'estiu perquè tenen un boom de feina durant tots els mesos d'estius, com després la gent que se dedica a la part industrial que fa feina pues, també durant els mesos d'hivern per la forma d'hotels, que després en els mesos d'estiu se queda molt aturat, en aquest cas, no? Per tant, és una cosa que, sobretot, hauríem de fer-li s'entendre la gent del govern central de que aquí a les illes vivim d'una altra manera. Estem a la feina.
Sí. Però el problema és que són, les lleis són per tothom, no? Per tota la comunitat, hauria de ser...
Bueno, però tu... hi ha moltes vegades que moltes comunitats, és a dir, aquí mateix, el tema de fitxos discontinus, però el tema de l'hostaleria i el turisme, el tenim aplicat en aquest... són les coses que s'han aplicat a les comunitats que viuen molt del turisme.
Uh-huh.
Per tant, a lo millor que era una figura d'un autònom relacionada amb el tema del turisme, no?
Uh-huh. Clar, això, sí, ser, bueno, podria ser una opció.
Exactament. Bé, Marta, m'ho sap molt
sí,
de bé, però vostè
sí.
Que deixa.
No, se'n revés. Moltíssimes gràcies per aquests el minuts. Que vagi molt bé la reunió i si t'assembla
ja
bé, clar, dilluns de la setmana que ve, comentes. I els resultats esportius també, com ha anat aquest cap de setmana?
Malament.
Menos mal
que no sé si ens ha
guanyat, no? Menos mal que no tens gaire temps per comentar.
No,
t'estimes
no,
més. Els mallorquinistes tampoc estan a gust.
No, estan molt malament. Estan molt fluixos els balears aquesta setmana.
Des de luego. Bueno, no, moltíssimes bueno, gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Una abraçada.
Bon
adéu, bon dia.
Gràcies, adéu.
I és moment quan passen 36 minuts de les 12 d'aquest migdia de parlar d'assegurances i per això anem a parlar precisament amb un expert, ell és en Carles Lluc, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per atendre la telefonada d'IB3 Ràdio i per parlar, per comentar, per donar detalls als oients en quant a una època en què estem sentint molt d'anuncis, una campanya important en aquestes dates de Nadal, com dèiem, en quant a les pensions, un sistema de pensions que són les recomanacions, sobretot des de les entitats financeres.
Doncs sí, és cert, és dir, en aquests moments ens estan bombardejant d'una forma continuada amb anuncis de perquè facem aportacions a plans de pensions, no?
Sí, no ho volia dir amb aquestes paraules, però sí.
Sí, especialment en plans de pensions. És a dir, és per dir-ho de qualque forma, un moment estrella. Aquest any és cap d'any, de la mateixa manera que també ho és, pues, la temporada que ronda entorn a la declaració d'Hisenda, que és quan la gent fa comptes i li diuen, escolta, si haguessis aportat tal cosa, doncs t'haguessis estalviat tant de dobtes, no?
Clar.
En aquest sentit, sempre hem de tenir clar un parell de coses, és a dir, com a conceptes fonamentals. S'estalvi programat, s'estalvi fet poquet a poquet, això de fer un raconet cada dia, pues és la millor manera. En aquests moments el que s'està produint és precisament un fet contrari en els interessos del client, perquè el que està fent és acudir en massa en el mercat quan hi va tothom. I què passa? Pues la famosa llei d'oferta i demanda, és a dir, quan tothom vol comprar, el que fem en els plans de pensions és canviar d'obvés per participacions d'un fons, val? I davall d'ell ser actius, és a dir, comprarem coses, comprarem lletres de tresor, bonos, comprarem accions, comprarem diferents tipus de productes financers, pues quan hi ha molta demanda, llavors és el que fa l'oferta és que puja els preus. Per tant, ara és un moment per comprar car. En canvi, si el que féssim fos aportacions pues, durant tot l'any, pues, estarien comprant a millors preus promig. Aleshores, la rendibilitat d'aquests plans de pensió seria molt més elevada sobretot si tenim en compte que són inversions pues, molt llarg plaç.
I per què penses que ara és moment d'alta demanda? O sigui, per què les entitats financeres precisament aprofiten aquest dia, aquest final d'any, per llançar tota aquesta campanya de compra?
Sí. Bé, com en tot en aquesta vida, pues, m'ho anem recordant de Santa Bàrbara quan trona, no? Sí. Llavors, és que fem? Pues, no pensam en el dia a dia, pensam en consumir, en comprar, en gastar, saps? Però no pensam en estalviar. Què passa? Pues que ara que és el moment de tancar l'any i de fer una miqueta de comptes de què és el que potser haurem de pagar quan mos arribi la campanya de renda, pues és com on ens recordem d'estalviar.
Clar.
I això és un dels problemes que tenim, és a dir, vivim molt el dia, ho hem vist també en la crisi, és a dir, que vivíem a crèdit, vivíem d'una manera pues, que no era sostenible, no? I el que sí hem de fer és el pensament de que el nostre sistema de benestar, tal com ho coneixíem, el sistema públic, pues, s'anirà desfent, simplement perquè la piràmide de la població és inversa, és a dir, ja no tenim una piràmide en la punta cap a dalt, sinó que la tenim cap a baix, és a dir, avui, ara fa molt poquet vàrem passar un punt en el que hi ha més gent que menys gent, perdó, que neix, no?
Clar.
Que no les persones pues, que passen ja una situació de jubilats, és a dir, que ho has de tenir clar.
I això fa una mica posar en entredit, no?, un sistema de pensions a la nostra societat.
Ah, el sistema de pensions, jo sempre dic que tindrien que donar gràcies als immigrants, perquè si no fos per ells, d'aquí uns anys, jo, per exemple, no cobraria pensió. El té molt clar. És a dir, o això, o tenim que fer un reconec de la nostra butxaca. Aquí el que passa és que el problema és tant que no hi ha un assessorament. Val? Mm. I això se nota moltíssim, per exemple, el 57% de la gent que té dobles un fons de pensió, doncs en els darrers anys no ha aconseguit batre l'IPC. Pensem que l'estalvi bàsicament consisteix en transportar tot des d'avui en el futur mantenint el cost adquisitiu, o millor dit, el valor adquisitiu. Perdó.
Clar.
Llavors, això que passa, si no són capaços de batre l'IPC, el que estan fent és empobrint el valor d'aquest tot des. Per tant, això afecta el 43% de la gent que té un fons de pensions en aquest moment. Penseu, per exemple, que només el 0,21% de les persones que tenen un pla de pensions el tenen el millor possible. I que el millor possible, per exemple, en fons monetaris, ha donat una rentabilitat en 10 anys d'un 2,71. És a dir, que no són interessos alts. En canvi, per exemple, si monem a borsa, pues mos trobem que hi ha rentabilitats mitges, per exemple, el millor ha donat una rentabilitat mitja del 8,22. Això què significa? Pues que, per exemple, no és el mateix una persona que tingui 30 anys i que n'hi quedin 35 per davant, que no una persona, per exemple, que li quedin 5 anys per jubilar-se. No necessiten el mateix tipus de fons de fons de pensions, no necessiten el mateix tipus de gestió, saps? Necessitarà una gestió més activa, més professional, pues, aquell pues, que té més temps. I l'altre el que ha de fer és intentar aferrar ja els resultats que ha obtingut fins a aquest moment.
Perquè hi ha, clar, diferents productes depèn del perfil de cada una de les persones.
Exactament, correcte. I per tant, què passa? Pues que
la recomanació, quina seria, clar?
Pues per començar, posar-nos en mans de professionals dels temes. I un professional no és un venedor. Això és importantíssim. Un professional és aquell que primer ens demana qui som, què som, com fem els nostres dobles, quins excedents tenim, quins altres estalvis tenim, val? I farà una anàlisi de tota la nostra situació financera com per trobar què és, diguem, aquell sobrant que poden destinar. Després, per una altra banda, també té que mirar a veure quina és la nostra aversió en el risc. Uh-huh. És a dir, per exemple, si hi ha persones que ens posaran molt nerviosos si un mes no van bé les coses, en matèria d'interessos, o siguem persones pues, que sabrem que estem projectant això cap en el futur, a molt llarg plaç, i per tant són capaços de viure un cert temps, diguem, d'interessos negatius. Cada persona té sensibilitats diferents, té capacitats diferents. Hi pot haver, per exemple, gent que necessiti liquidesa a un determinat moment de la seva vida i un pla de pensió seria un producte completament equivocat, perquè no té liquidesa a uns suports molt concrets. També, per una altra banda, hi ha persones pues, que s'asseguen molt en el tema de la fiscalitat, perquè ara puc desgravar això, però no estan pensant que el que realment se produirà serà una fiscalitat diferida. És a dir, que el dia que necessitin els doblers, que serà quan ja no entendran de la seva feina, després, en aquell moment serà quan els faran passar per caixa per el que no han passat ara. I, ojo, després tampoc se fixen en les comissions. Penseu que les comissions s'apliquen damunt tot el valor del patrimoni. Jo fa temps vaig escriure un article a Rankia i era increïble, però una persona, per exemple, de 40 anys que fes aportacions màximes fins als 25 anys i que dugués en aquell moment comissions màximes i li regalaven una tele, ho dic perquè hem de pensar en els regals enverinats. Al cap d'aquests 25 anys de portar un fons de pensions, en el seu banc li donava a guanyar 108.000 euros de comissions.
Déu-n'hi-do.
Quantes teles poden comprar?
Moltes.
El que vull dir amb això és que hem d'anar molt alerta amb aquests regals, perquè aquests regals en el fons se'ls apaga la societat gestora i, evidentment, els hem repercutirà en forma de despeses. Val?
Carles, i aquest assessorament, precisament des de la vostra associació, d'una bona assegurança, bon producte, una bona assessoria, són molt cars?
És car?
És molt car tenir un bon gestor, una bona assegurança, qualcú que a qui puguis confiar?
Bé, nosaltres podem retribuir molt, bàsicament de dues maneres, o bé a través de comissions, és a dir, podem vendre, entre comates, un producte, una assegurança, un pla de pensions, o un producte, diguem, que des que estan davall de l'òrbita de la nostra competència professional, que sigui l'asseguradora o que sigui la societat gestora de pensions, pues, qui mos pagui una comissió, o bé el que podem fer és recomanar als clients, escolta, pues, el que te convé a tu, compres això i això i això, per exemple, o no te convé comprar res perquè el teu perfil no dona per, no dona per això, és a dir, un assessorament pur i dur que no necessàriament ha d'anar acompanyat d'una venda, val? I en aquest cas pues, mos poden retribuir, per exemple, per honoraris, és a dir, simplement pues, com un advocat, com un metge, com un gestor administratiu o un assessor fiscal. És a dir, no hi ha cap diferència perquè és que són professionals col·legiats, també és la majoria de nosaltres.
I el sector ha reviscolat durant la crisi? La gent ha canviat un poc els seus hàbits a l'hora de gestionar els seus dobbers i ha acudit més a vosaltres, o és totalment al contrari el que ha succeït?
Bé, el que ha succeït és molt curiós i m'agrada que me facis aquesta pregunta perquè, la veritat, és una pregunta molt interessant. Si una cosa mos ha demostrat aquesta crisi és que els que han pagat la festa no són precisament els que havien causat el follon. No? És a dir, tenim, per una banda, empreses, per una altra banda tenim particulars i tenim comerços i autònoms, pues, que apareix que han estat els dolents de la pel·lícula. És a dir, aquí la banca ha fet el que li ha donat la gana i quan ha arribat l'hora, per exemple, pues, de seguir donant cobertura en producte bancari a la gent i a les empreses, pues, pràcticament s'han convertit en eines d'extorsió. És a dir, quan vas a comprar un préstec hipotecari, que és el negoci principal dels bancs, o un préstec per comprar un cotxe, pues t'agafen i te diuen no, si no fas l'assegurança del cotxe, si no fas l'assegurança de la casa, si no te fas una assegurança de vida, si no te fas un puf, que diuen, o un seguro de vida, per exemple, prima única i tal. I ha arribat un moment en què pràcticament qualsevol que vol accedir o que necessita accedir a qualque tipus de financiació, és pràcticament l'han adduït.
Clar.
Això jo no sé si t'han comptat o coneixes qualque cas de prop, però la veritat és que fa por. Ja. És a dir, avui en dia hi ha molta gent pues, que està abduïda, com si haguessin arribat els extraterrestres i els haguessin robat, entre còmetes, del mercat pues, durant els temps que mantinguin el préstec. Dona't en compte que si estan parlant d'un préstec a 30 anys, pràcticament això és una cadena perpètua per a tot el consumidor. És a dir, no, li deixen escoir, ni tampoc li donen a triar un producte pues, que sigui adaptat a les seves necessitats. Té el que li donen.
Bé, un bon assessorament és la recomanació. I ja per acabar, Carles, de cara a Nadal, a la campanya de Nadal, quines són les prevencions que des de l'associació recomanaríeu precisament a la societat?
Sí, bé, Nadal és un temps, doncs, no sé, que la veritat la gent se dedica molt a l'esbarjo, hi ha també els nins pues, que no tenen escola, molta gent que s'agafa uns dies pues, per poder anar a veure en els seus familiars, que potser viuen fora, o se produeixen viatges, no?
Sí.
I després, a més d'això, pues, fent algunes coses a la casa pues, que no són tan habituals. Per exemple, des de gran menjades, amb convidats i demés, posam un abret de Nadal i encenem espalmetes, fem rostits, encenem tots els fogons de la cuina, no? Posam aires acondicionats o calefaccions a tope. I què passa? Pues que moltes vegades se produeixen a cases, és un fet tradicional també d'aquestes fetges, pues que se multipliquen, per exemple, els incendis. És a dir, les instal·lacions elèctriques se recarreguen, se connecten aparells que no sempre estan massa ben homologats, massa ben cuidats, per exemple, en tornes sabrats posen llums i demés, se posen espelmes...
Que per ventura tenen 20 anys, els llumats.
Sí, poden tenir 20 anys, però poden haver-se comprat a comerços pues, amb orígens molt poc...
Fiables.
Molt poc científics, per dir-ho així. Sí. Molt poc fiables, saps? I a vegades pues, se mos ha fos una bombelleta, una ampolleta de color vermell i han fet allà un empalme com sigui. Qüestió que en el final, pues, què passa? Pues que hi sol haver això, incendis, hi sol haver incendis per espelmes, val?
Sí.
Jo mateix, per exemple, a casa fa anys em vaig tenir un petitó damunt la taula perquè era una espelmeta d'aquestes que tenia entorn una sèrie d'adornos de coma de tela que imitaven les fulles i bolletes de Nadal i tal, i això va prendre, no? Ho van poder pagar el moment, però bé, no sempre acaba tan bé, no? I després, també, sí. Per exemple, si deixam la casa fora, nosaltres som fora i tal, doncs sí que convendria pues, que deixéssim qualque cosa que simuli una miqueta de presència.
Que hi ha qualcú, clar.
Sí.
Per evitar robatoris.
Exacte, un llum encès, estremar, per exemple, el tancament de finestres i de més, qualcú que mos vengui a fer a buidar la bústia cada dia o cada dos dies perquè no sabem mos acumuli la correspondència. I també una altra cosa que sol ser freqüent ara és que hi sol haver molt de robatoris a les bústies perquè és tradició que la gent s'enviï dècims de loteria i coses així, no? Per tant, també és possible pues, intentar buidar la bústia amb freqüència pues, per evitar també els que se produeixin aquests mals.
D'acord. I ho hem de deixar aquí, Carles Lluch, des de l'Associació de Corredors d'Assegurances d'aquí de Balears. Moltíssimes gràcies per atendre la telefonada i bon Nadal.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, senyor Bartosellens. Que tingueu un bon dia i bon Nadal a tots.
Igualment, adeu.
Que després, adeu.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si ets major de 45 anys, fa més d'un any que estàs a l'atur i no cobres prestació, el programa Visibles t'ofereix una oportunitat de feina i formació. Informa't en el SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El programa Visibles és una iniciativa del govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del programa operatiu de les Illes Balears 2014-2020. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
El domingo 20 de diciembre se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta tres candidatos si votas en la península.
Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y uno en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web d'IB3TV.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3.
Vols terrasses al Passeig del Born? Des del dimecres dia 9 de desembre a les 10 hores fins al dimecres dia 16 de desembre a les 12 del vespre, vota amb la teva targeta ciutadana al web palma.cat. Un Born per a tothom. Entre tots i totes decidim. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Cinc minuts per arribar a la una en punt. Ja és moment per saludar el nostre company Quico. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Com estàs?
Molt bé. Com ha anat aquesta jornada de dilluns?
Bueno, una jornada que jo crec que queda marcada per un altre dia de parlant de el tema de la policia local. Avui de matí estan interrogant a dos, diguem, comandaments de la policia local. Un és més important que l'altre, és en Guillem Mascaró. En Guillem Mascaró, que ara torna a la policia, en un moment determinat va ser polític o càrrec tècnic dins de per part de quan va haver l'escàndol de el tema de les reposicions, això va provocar la dimissió del director general de seguretat, el senyor Enrique Calvo, i l'Ajuntament de Palma, el Val de Gent, va considerar que la persona més adequada havia de ser el senyor Mascaró. El senyor Mascaró, a més, era curiós perquè era un càrrec polític però desenvolupat per un policia local, és a dir, no era els dels màxims jefes, però sí que era una persona preparada, molt d'anys d'experiència, amb titulació universitària, en fi, una sèrie de requisits que encaixaven, no? El veure que va tenir un tema un poc raro també amb Mascarons, el tema de que va tenir un accident, resulta que ell va telefonar a la policia perquè anés allà, no li van fer la prova d'alcoholèmia, això va ser bastant atacat per part de sindicats, per si és que la patrulla no va fer la prova perquè era el seu jefe, no? Uh-huh. Bé, el fet és que ara el jutge d'instrucció número 12 avui de matí l'ha estat interrogant de més dues hores. És un tema que en aquell moment és secret, però l'únic que sabem és que se li està demanant d'una sèrie de fets que un policia de Palma li va posar en coneixement i no se va fer absolutament res. I el que se l'acusa en aquest moment és, entre altres, el fet de no haver perseguit delites, no? Me diuen que ell estava molt tranquil, que ha negat tots els fets, que no sabia absolutament res, ha concretat un poquet la conversació que va tenir amb aquest policia, i ara mateix, bueno, després de la repassada, ell ha sortit en llibertat en càrrec, és a dir, la seva imputació se manté de moment, i ara estan interrogant a un subinspector de la policia també, que no, en senyor Planes, que també per mateix fets, no? No sabem, evidentment, el que ha contat. Però avui de matí, per una altra banda, la fiscalia s'ha oposat a que deixin en llibertat a tres integrants de l'antiga Patrulla Verda, que estan a la presó. Un d'ells és importantíssim perquè se tracta d'en Biel Torres, que era el jefe de la Patrulla Verda. Aquest senyor s'està considerat com un màxim responsable d'aquesta trama. Un dels màxims responsables, el servei, és que diguem, presumptament dirigien els seus policies en aquestes trames d'extorsió. Un altre és el policia aquest que deien que demanava favors sexuals i que inclús a un propietari li va obligar a que convença la seva dona per tenir relacions sexuals amb ell, el fet, i que a més anava també a anar bars allà prenent droga i prendre alcohol i convidar l'altre, en fi, no? I un altre del seu company de patrulla. La fiscalia s'ho ha posat, aquests insisteixen que no hi ha perill i en que no poden accedir en els seus en els denunciants, que no pensen amenaçar, inclús estan disposats a tornar a no comparèixer per la comissaria, a mantenir-se suspesos de sou, però el que està clar és que tenint en compte que fa una setmana i mitja l'audiència ja va dictar, va confirmar la presó d'un altre integrant, evidentment, que no té ni se pot valorar ni se pot comparar el grau de responsabilitat dins la trama que podrien tenir aquests tres. Per tant, és pràcticament segur que passaran les festes. En aquest moment són 9 policies que estan a la presó, no olviden, 9 policies, no? I després el darrer, Miquel Nadal, que està contant la seva pel·lícula, la seva versió de moltes temes del cas Pícnic, que olvidem, que va suposar la desaparició definitiva d'Unió Mallorquina i que és el desviament d'un milió d'euros de tots bens públics de l'Ajuntament de Palma, cap a publicitat d'Unió Mallorquina.
I està en aquest moment.
En aquest moment està, l'han escarcelat, se l'ha vist bé, tranquil, ja dur molt de temps, està habituat, està a presó, i per tant, volen la seva versió.
Molt bé, Quico, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornant demà, nosaltres, el Faristol, com sempre, a partir de les 8, ara, butlletins. Després, zona mixta, informació esportiva de la casa. Adeu, fins demà.
Endesa t'ha oferit el Faristol.